saben que Life és una associació que es dedica a donar suport a doncs, persones, a dones especialment, que han passat per un càncer i que se'n surten i que volen doncs, ajudar altres persones en la mateixa situació. Hem parlat algunes vegades amb elles. Doncs bé, organitzen aquest proper dijous una conferència amb el títol L'origen de la malaltia, com buscar-lo, a càrrec del doctor Quim Vicent. Quim Vicent, bon dia.
Hola, bon dia.
Us tenim, doncs això, sou osteòpata?
Sí, em dedico a l'osteopatia fa més de 17 anys.
Doncs començarem per aquí. Què és l'osteopatia? Perquè una miqueta per acotar els termes en els quals doncs, probablement, que és de fet també la finalitat de la conferència, explicar doncs, aquesta disciplina. Què és l'osteopatia?
Bé, l'osteopatia és una disciplina on intentem recuperar totes les restriccions de mobilitat que poden haver el cos, no? Un dels principis bàsics de l'osteopatia és que l'estructura governa la funció, és a dir, que qualsevol disfunció del cos pot afectar a una altra part, no? I és molt important de cara a nosaltres doncs, aquesta visió integradora del cos humà, que realment som com un tot i realment estem relacionats, no? I qualsevol afectació que pugui haver doncs, amb una part estructural, com pugui ser una cervical o pugui ser una part visceral, doncs, pot afectar la nostra salut en general. No? És una mica aquesta visió integradora i intentar recuperar que el cos treballi en harmonia, no?, per aconseguir aquest equilibri, no?, per aquest equilibri de salut.
Fins a quin punt tot això pot estar relacionat, és a dir, clar, hi ha molts tipus de malaltia. Sempre hi ha aquesta relació causa-efecte entre doncs, un problema que probablement doncs, sembla que no tingui res a veure i una reacció posterior que en forma de malaltia?
Bé, jo sempre intento dir que davant de tot hem de tractar persones i mai enfermedats, perquè cada persona té un historial de vida molt diferent, no? Jo, és veritat que necessitem dins la medicina convencional doncs, posar etiquetatges i noms de les patologies, però verdaderament l'experiència ens diu que cada persona, cada malalt, hagi pogut tenir una història de vida diferent. Aquí puc englobar doncs, des de les parts emocionals, des de les parts de vida, des de costums alimentàries, hi ha un conjunt de coses que interfereixen molt amb la salut d'una persona. Per mi el més important és poder tenir aquesta visió integradora on realment la salut intestinal, la salut hormonal, la salut postural amb l'estat de la boca també, la higiene que podem tenir a la boca o la salut que podem tenir a la boca també és interferent amb el nostre sistema immunitari. Tot això comporta a que creï pues, el que realment és una persona, no? Qualsevol pertorbació en aquestes àrees pot afectar una altra, és a dir, quan una persona que pugui estar deprimida bé, el seu intestí no li pot estar funcionant bé, o al revés, una persona que es torça un turmell al cap d'equips temps li pot començar una migranya. Això no és producte d'una màgia, sinó és producte d'una relació que té el cos i hem de saber llegir aquest idioma, no?, que ens dona el cos. Això és una miqueta de que ens agrada fer nosaltres quan fem medicina integradora.
El que passa és que obriu aquest camp fins a un punt infinit, és a dir, trobar probablement doncs una malaltia en principi pot ser més o menys senzill, tot i que hi ha manifestacions molt més clares de malaltia que d'altres, però buscar un origen amb focus que semblin que no tenen relació amb aquesta, entenc que és un món.
Jo crec que el més important és poder tenir temps a regalar-lo amb un pacient, no? A poder-lo sentir, a poder-lo escoltar, a poder-se sentir escoltat, no? Perquè moltes vegades ens falta això, no? Realment el pacient té moltes coses per explicar, nosaltres tenim preguntes molt importants per fer, hem d'intentar conèixer la persona que tenim davant si l'hem d'ajudar. Per mi és molt difícil entendre qualsevol teràpia manual que podem ajudar un pacient amb visites de molt poc espai, no? A vegades és una miqueta el que et fa tirar enrere d'aquest tipus d'ajuda. Perquè, clar, és molt important doncs, des del moment d'un part, des del moment de la seva infància, des dels seus hàbits alimentaris, des de la seva vida actual, i tot això és a base de conèixer el pacient. També la necessitat de que el pacient es senti escoltat i es senti entès. A partir d'aquí, doncs, evidentment, podem anar descartant doncs, etiopatologies, que són aquests orígens que van provocant les malalties, no? Des d'una els predominis. Per exemple, sempre tenim algú que predomina. Si realment aquest pacient té doncs, la salut intestinal més afectada o realment les emocions o és un sistema immunitari, hem d'anar descartant i després doncs, demanar les proves complementàries per intentar ajudar, no?
Uh-huh. El que plantegeu, de tota manera, gairebé és contradictori en el nostre estil de vida. És a dir, al final busquem sempre la resposta ràpida i la resposta ràpida difícilment vindrà a partir d'un estudi tan complet com el que insinueu.
Bueno, jo crec que és una mica de falta d'informació, no? Uh-huh. És veritat que clar, evidentment hi ha fàrmacs que són meravellosos, perquè si et fa mal al cap, doncs necessitem prendre's un fàrmac perquè et deixi fer mal al cap, però com que sigui una teràpia continuada i utilitzar la farmacologia com de forma habitual, doncs jo crec que hi ha altres vies per poder ajudar. És veritat que la comoditat, tenim un estil de vida avui molt exigent, des de les nostres feines, des de les nostres famílies, el nostre estil de vida, i a vegades el més difícil que hi ha és intentar canviar els hàbits, no? Perquè sembla que durem com a normal, a vegades no és tan normal. Això és molt important, moltes vegades em sorprèn molt dins la consulta, no? Per exemple, doncs, quan parlem, ara perquè hem tocat el tema oncològic, uh-huh. No? Però quan toquem adolescents amb dolors de regla, sembla que siguin molt habituals i realment no haurien de tenir dolors de regla, no? O les migranyes, o les mals d'esquena, que realment són origen de baixa laboral, doncs cada vegada més freqüents. Però això hem de saber com orientar perquè el cos pugui fer la seva feina i pugui treballar per intentar trobar el seu punt de salut, no?
És a dir, com, a partir del que ens esteu comentant ara, com treballa un osteòpata? Primer que s'ha de fer? Parlar molt amb el pacient per descobrir els seus hàbits de vida? Com va això?
Bé, jo tinc la sort que he anat fent formacions continuades i realment la meva, amb bon foc, ha sigut molt l'osteopatia i he explicat una miqueta aquesta visió integradora. Després, en el meu cas personal, dono molta importància doncs, a l'estat de la boca, a la salut de la boca. Sembla que la boca formi part d'una part diferent del nostre cos, però està interrelacionada amb moltíssimes coses i sol·licita molt el sistema immunitari, no? Li posaré un exemple. Avui en dia s'ha descobert que el sistema immunitari d'un recent nascut depèn en part de la salut de la boca durant l'embaràs de la mare, no? Per una cosa que es diu el sistema comú de mucoses. No podem tenir el cos per separat, no? Hem d'intentar fer aquesta visió més global. Llavors, jo tinc tendència a intentar pues, mirar totes aquestes cadires de quatre potes, no? Com està la salut intestinal i hormonal, com està el sistema immunitari, com estan les emocions, fer una miqueta aquesta visió, molt personalitzada. La veritat és que un pacient que m'arribi amb una lumbàlgia el tractaré, i el següent també, són tractaments molt diferents, perquè repeteixo que tractem a persones, no? I això és el punt més clau que vull deixar clar, no? Que és una teràpia molt personalitzada a cada pacient.
Uh-huh. Per tant, la teràpia personalitzada vol dir dedicar-hi, el que heu comentat, hores a cada pacient.
Sí, bueno, a primera visita habitualment requerim pues, una hora, hora i mitja per poder escoltar el pacient i tractar-lo, després donar-li consells alimentaris, donar-li doncs, una pauta a seguir de tractament. L'osteopatia és una teràpia molt agraïda perquè realment pues, són sessions que tampoc les hem de fer molt continuades. La primera sessió d'osteopatia comença quan el pacient surt, no?, del despatx, no?, que és quan el cos comença a reequilibrar-se. Nosaltres veiem com una informació al cos perquè el cos es comenci a reequilibrar, no? És una miqueta aquest concepte, no? Intentem pues, deixar de fer coses nosaltres, sinó que ho faci el propi cos, no?, a través d'una informació que passem, no? Això és una miqueta la gràcia de l'osteopatia.
Perquè quan passa a ser necessari l'ús de fàrmacs?
Bueno, això és molt personal, també, no. Jo no m'agradaria criticar l'ús del fàrmac, sí que m'agradaria que pues, la gent tingués una possibilitat d'estar informada de que hi ha maneres de tractar diferent moltes vegades. En cap moment jo soc crític de cap fàrmac, que sí que moltes, ja dic, intentar pues, reeducar. Jo crec que des de petitets, jo crec que hauríem de tenir una assignatura al col·legi de reeducar a nivell alimentari, a nivell postural, perquè des de petits la forma que tenim de néixer moltes vegades, quan ens anem caient de culet quan som bebès, aquestes falses cames curtes que es van provocant, que es donen com a normal més endavant, tot aquest problema estructural que després quan som més adults doncs, tenen les seves conseqüències, o les ortodòncies que es fan als adolescents moltes vegades, o la gent més gran, tot això hem de fer un acompanyament osteopàtic. M'agrada rebre el pacient quan ve a fer-se un cicle general sense tenir cap patologia, no?, perquè el podem reeducar una miqueta millor. Sempre ens ve els pacients quan realment tenen les molèsties més fortes, no? però jo crec que és una miqueta aquesta idea de poder arribar a informar cada vegada més de, d'aquesta disciplina i que el pacient és, pot tenir molt, molt, molt de profit.
Uh-huh. És a dir, bàsicament, pel que anem entenent, el que es menja, com es cuida la boca i com doncs, adoptem la postura i especialment com ens asseiem, entenc.
No tant com ens asseiem, perquè nosaltres el cos es defensa dins les seves tensions que té a nivell de les cadenes musculars, es va posicionant de la forma que es troba més còmode. Uh-huh. A vegades veuràs que molta gent diu, senta't bé o posa't bé, no? La postura de comoditat que agafa el cos és perquè té un conjunt de tensions. Això, el captador postural per excel·lència que tots coneixem són els peus, però també tenim altres que són la visió, que és l'oculomotricitat, els ulls, com es mouen els ulls, després el vestíbul també que està dins de l'oïda intern, i això a través del sistema nerviós et dona una posició perquè tu puguis estar en una postura davant de l'espai. Això és molt important d'estudiar-ho quan són petitets, els nanos, a partir de 7-8 anys, veure com es posturen, per poder ja prevenir moltíssimes coses, no? Perquè, clar, donem com a normal els parts que han vingut amb forceps, amb cesàries, cosetes que sí que poden predeterminar que més endavant un nano, un noi, una noia pugui tenir aquestes escoliosis idiopàtiques, no? I això és molt important d'entendre per poder-los ajudar. I molts pares moltes vegades no tenen aquesta informació.
Ara que ens ho heu comentat, clar, però un part amb forceps probablement sí, pot ser necessari.
Bueno, ja dic que dins de països on l'osteopatia està molt més desenvolupada, l'osteopatia està dins la sala de parts, no? Perquè uh-huh. tots aquests temes hem d'ajudar-los. Jo diria que, no m'agrada fer servir la paraula obligatòria, però sí que és molt aconsellable totes les parts que són instrumentals, com cesàries, com fòrceps, com ventoses, també les cesàries, els parts prematurs, tots aquests parts són necessaris una intervenció i un acompanyament osteopàtic simplement per millorar la qualitat de vida del bebè. Això no vol dir que no passa res si no es fa, evidentment, no tot ha de passar per aquest embut. El que passa és que les conseqüències moltes vegades venen a llarg plaç i no les relacionem, no? Però ens podríem estalviar molts problemes, no? Uh-huh. Per exemple, un cas molt típic, perdoni, que és la cesària, que segurament molta gent es sentirà identificada. Els nens nascuts per cesària, com no passen pel canal vaginal, les bifidobactèries, que és la bactèria sana de l'intestí, serà un pèl més dèbil, no tindran tanta diversitat de microbiota intestinal i tindrà un sistema immunitari un plet més baix i seran nens amb més facilitat de fer otitis, de fer bronquitis i tot el tipus d'itis que tenim, no? Uh-huh. Això a vegades amb ajuda osteopàtica ho podem millorar, sí.
Comenteu també la salut bucal. Com hem de cuidar la boca?
Bé, la boca, les revisions habituals són necessàries i hem de veure perquè el sangrat de geniva és tan habitual, doncs són coses que porten les seves conseqüències. Faig servir aquest exemple perquè abans hi he comentat al principi que hi ha una cosa que en diem el sistema comú de mucoses. Per sota l'intestí hi ha unes plaques de pell que se'n diuen, que connecten amb els linfàtics i fan que hi hagi una interconnexió amb totes les mucoses del cos. Què vol dir això? Que si jo tinc una inflamació, una mucosa de la boca, doncs la tindré també a l'intestí, perquè tenim una identificació, un sistema comú de mucoses que no van per separat. Això és molt important, perquè realment doncs, un sangrat de geniva es pot estar doncs, relacionat amb moltíssimes coses, i poder tenir una salut de boca, li asseguro que és sinònim a poder tenir una salut en general, no?
Uh-huh. És a dir, tot ens entra per la boca, en el fons.
Sí.
El bo i el dolent.
I les emocions també, és una porta de la felicitat, també. Uh-huh. Sí.
Aleshores, de fet, en el cartell que ens han remès la gent de Life sobre aquesta xerrada, indica que es posarà l'accent en la importància del que mengem, pensem i sentim en la salut. Pensar i sentir és bàsic per trobar-se bé, és a dir, si jo penso que em trobaré bé, serà més fàcil que em trobi bé?
Bueno, la predisposició a com un es vol sentir evidentment és important, no? Però també és veritat, perquè ara també estem posant molt de moda tot aquest menjar que sembla que et menges una miqueta de gluten i vagis a l'inferno. Jo crec que tampoc hem de radicalitzar les situacions, perquè això sí que vull dir que a vegades no és el que mengem, sinó amb qui mengem també, no? Perquè fer una menjada familiar amb els teus fills, amb la teva parella, doncs considero que és molt important també, no? I això crea una sensació de benestar personal que també ja no és el que mengem, sinó també amb qui mengem. Evidentment, com sempre dic, també és el que absorbim, com està la nostra qualitat intestinal, doncs tothom no tindrà el mateix marge, no? Tampoc genèticament té el mateix marge de cuidar-se. Jo crec que una mica el sentit comú és el que té que predominar dins d'una persona. El propi metge que té un mateix a dins del seu cos sap moltes vegades quan un està fent bé o quan no, no?
Ara, de tota manera ens ho poseu difícil, perquè no sempre podem triar amb qui mengem.
No, però sí, per exemple, que això una vegada, jo crec que de la mateixa manera que tenim obligacions d'anar a treballar i de fer les nostres tasques, jo crec que seria un bon exercici familiar de poder fer una trobada, doncs, almenys tots sentats a taula o tots sentats al sofà veient una pel·lícula i comentant una pel·lícula amb la família, no? I realment posar aquests hàbits. Cada vegada conec més gent que bueno, les famílies molt, molt individualitzades en aquest sentit. Primer sopar els fills, després arriba el pare de treballar tard, després, i això està molt bé del dia a dia, quan no hi ha més remei, però jo crec que també ens podríem marcar, almenys cada un amb les pauses que pogués, no?, però trobar unes trobades i poder fer una miqueta d'aquest cercle energètic que tan necessari és, no?, per les emocions, no? Uh-huh. Bueno, això és el meu parer també, vull dir, també és una mica cada un que escolleixi el que prefereix, no?
De tota manera, no apunteu res que no lligui amb el sentit comú, és a dir, sempre és millor estar doncs ben acompanyat per fer-se sentir millor, i si un se sent millor, probablement doncs també farà que metabolitzi millor qualsevol cosa que li passi.
I tant, això és molt important, uh-huh. És molt important. Però bueno, també depèn de nosaltres, també hi hem de posar tota la voluntat perquè sigui així.
Sí, el que dèiem, si un no es vol trobar bé, és més difícil que es trobi bé. Si un té una predisposició negativa positiva a trobar-se bé, doncs fàcilment doncs tindrà més possibilitats, tot i que en això serà positiu, però no suficient.
Exacte. Sí, aquí també és veritat que moltes persones també es poden sentir afectades de que realment ens poden dir, bueno, amb el que m'ha passat els últims mesos, amb això, amb aquest inconvenient, amb l'altre, doncs com vols que jo tingui aquesta predisposició per estar bé, no? Jo crec que també la vida són segles que van, hi ha moments que doncs, són més dificultosos, altres que doncs, van millorant. És veritat que en línia general doncs, hem d'anar intentant doncs passant les coses com ens venen i intentant no encapsular-les, no?, en el sentit d'aquests famosos quistes emocionals que els anem deixant, no?, perquè si no el cos té la capacitat d'absorbir-los i els teixits moltes vegades també, no? Després cada un intenti treballar aquestes emocions com pugui o demanar l'ajuda que cregui necessària, no? El que està clar que científicament és una cosa que existeix, no fa falta dir que davant dins l'associació de Life que parlarem dels temes oncològics, evidentment doncs hi ha moltes conseqüències que també estan amb emocions molt afectades, tant pel que els ha passat durant la vida, després aquest pal que els dona la vida de passar un procés oncològic. Jo personalment a casa el vaig passar amb la meva mare, parlo en primera persona d'una experiència que vaig viure amb ella, i realment entenc que ser el cas com va anar, doncs entenc moltíssimes coses, i abans científicament, encara que no tinguem una màquina on es pugui dir, doncs mira, aquesta persona doncs viu constantment amb una ràbia o amb una tristesa, doncs val la pena que cada un s'escolti i sàpiga quina emoció la predomina, no? I que si està en una emoció d'alegria o està en una emoció de tristesa constant, i si no, doncs hem d'intentar, si no podem d'una manera individual, doncs buscar ajuda, no?, per sortir d'aquest pou, no?
En els casos de tractaments oncològics, òbviament la medicina imposa una determinada sèrie de tractaments que són agressius per acabar amb els tumors, i per tant doncs provoquen en molts casos efectes secundaris. Parleu de buscar l'origen de la malaltia. Es pot buscar l'origen d'una malaltia com el càncer?
Bueno, sí que s'hauria de buscar, i cada vegada hi ha més avanços mèdics per intentar buscar-los i ajudar més a la gent. Quan parlo de buscar l'origen, moltes vegades parlo de la simplicitat i de coses que en sentit comú, que són tan de sentit comú que ens les passem per alt, no? Una miqueta com el que deia, del moment de com està la nostra salut intestinal, com està la nostra salut hormonal, sobretot els càncers hormonodependents, com puguin ser els càncers de mama, no? Aquest acúmul d'estrògens, i doncs, tant amb les dones amb el càncer de mama, però també amb els homes amb el càncer de pròstata i càncer de colon, són càncers que són hormonodependents. Llavors hem de fer servir doncs, tots els ajuts necessaris per intentar donar un suport en alimentaris, perquè el que no podem fer, si hi ha aquest acúmul d'estrògens que no els podem eliminar, doncs si sabem que els estrògens s'eliminen per una fase de fetge, hem de tenir el fetge el més net possible per poder fer aquesta funció. Tot això té una base bioquímica, una base clara, on es pot mirar en via analítica, i és molt important de tot això, no? Per exemple, les mames fibroquístiques, aquestes mames que són posen microcalcificacions, que van fer controls de mamografies cada 6 mesos, crec que seria molt interessant, a part d'aquests controls, doncs, aconsellar a les persones com poden evitar d'acumular estrògens i, en tot cas, com podem ajudar a eliminar aquests estrògens. Tant amb alimentació, a vegades amb suplementació o el que faci falta. El pacient necessita aquesta informació, perquè no podem esperar doncs, 6 mesos o un any amb quina loteria em tocarà i aquestes microcalcificacions en què se m'han convertit. Jo crec que això és important, de tenir una teràpia integradora, una col·laboració amb els metges, de poder fer aquestes teràpies tan d'equip. Això és una teràpia d'equip i això és molt important. Per mi és bàsic a la vida.
Per tant, el que proposeu bàsicament és que és prevenció davant del càncer, és a dir, que persones que puguin tenir algun tipus de predisposició a partir d'unes doncs, circumstàncies concretes, doncs que apliquin un tipus de doncs, vida saludable, que seria una metàfora per definir el que ens esteu dient, prevenir el desenvolupament inicial d'aquesta malaltia.
Sí, prevenció i acompanyament. Jo crec que és una fase molt important d'acompanyament i d'intentar doncs, respectar molt l'opinió del pacient, respectar molt la decisió que prenguis. S'han de sentir molt escoltats i molt recolzats, eh? I després no, poder donar els consells, repeteixo una vegada més, molt personalitzats, perquè hi ha persones doncs, que no estan preparades per fer canvis d'hàbits en aquests moments. Llavors no els hi pots posar com si estiguessin fet un pecat. Llavors els has d'acompanyar de tal manera que es sentin recolzats, és molt important. I cada pacient, pues, ajudar-lo amb la mesura que es deixin ajudar i amb la mesura que vulguin ser ajudats, també.
I un cop ha començat la malaltia, si finalment doncs, és això, hi ha el càncer. Com es pot treballar més enllà del que fa la medicina doncs, tradicional, de tractar amb una determinada sèrie de medicaments i de radioteràpies, del que sigui? Com es pot acompanyar en paral·lel aquest tractament?
Nosaltres, dins del camp de l'osteopatia, podem intentar ajudar de moltes maneres. Tenim moltíssimes tècniques que són molt, molt poc invasores, que són molt de treball, un treball molt, molt suau, que podem treballar tant l'aspecte emocional com l'aspecte de les fàcies, tot l'aspecte del sistema nerviós a través del crani. Tenim tècniques que ajuden moltíssim els pacients i a sentir-se cada vegada millor, a donar més energia quan la necessiten, a treure aquestes tensions acumulades. Lògicament, doncs, el procés oncològic s'acumulen moltíssimes tensions, i ja no parlo ni de musculars, ni de tensions globals, no? I podem acompanyar-los d'una forma molt, molt clara i molt beneficiosa, no? Els pacients que han passat per aquesta disciplina durant aquest procés igual ho tindrien més clar, és difícil explicar-ho en una entrevista, és intentar acompanyar totes aquestes fàcies, treure aquestes tensions que puguin haver el diafragma, tota la part, doncs, un treball visceral molt interessant que tenim amb l'osteopatia. Realment és molt, molt beneficiós.
Sempre és un treball paral·lel en aquest cas, oi? És a dir, hi ha el tractament mèdic habitual i en paral·lel es pot fer aquest tractament.
Exacte, i ja repeteixo, molt respectuós. Jo amb això sí que la meva mare va passar per un procés de quimioteràpia i radioteràpia. Sempre explico en les conferències, moltes vegades hi ha un aspecte que a mi realment em va xocar moltíssim. Va haver un moment que estava molt perduda si volia fer la quimioteràpia, la radioteràpia, un moment que es tira la tovallola perquè pensava que ella ja no volia tirar endavant, i em va sorprendre perquè va tirar endavant. L'únic que li vaig dir, confia en el teu metge, has de confiar en el teu metge, i realment el que et proposa és el millor pel tu, però has d'estar segura. Ara no pots començar a si estic fent bé, si la quimio sí, la quimio no, si això sí, això no. Ara has de confiar en la persona que intentes que t'ajudi per recuperar la salut. I això és molt més fàcil quan ho comentes amb els pacients que amb la teva mare pròpiament. El que passa és que és una part fonamental la direcció que escolleixi el pacient és la millor que hagués pogut escollir mai. A partir d'aquí, l'acompanyem, l'ajudem i fem tota la teràpia complementària que sigui necessària.
Per tant, en el fons es busca una predisposició positiva del pacient, una predisposició mental positiva, que també en el fons l'ha d'acabar ajudant.
Sí, predisposició mental positiva i treball també amb teràpia manual que puguem fer per guanyar aquesta energia que tan limitada està en aquests processos oncològics. Sí, és un suport del que necessita el pacient en aquest moment, no?
L'osteopatia no està reconeguda com a especialitat mèdica a Espanya?
Com? No, ara comencen els primers màsters oficials. Sí, tenim un tema molt pendent aquí a Espanya. És difícil parlar d'això perquè realment és una mentida que països veïns tinguin facultats pròpies de formació i això cada vegada doncs és difícil d'entendre. Bueno, els seus interessos tenen que haver per aquí. Espero que es regularitzi pel bé de tothom, perquè és una teràpia ja que no fa falta que es demostri res, sinó ja està molt avançada i molt evolucionada en altres països, i m'agradaria, perquè els grans osteopates que tenim a Catalunya i a Espanya, doncs crec que seria interessant que tinguessin el seu reconeixement, no?
Tots els sistemes de tractament, diguem, paral·lels al que és la medicina oficial, al final acaben estant en qüestió pel fet de no estar incorporats en la doctrina oficial de la medicina.
Sí, però són guerres que personalment no vull destinar cap tipus d'energia per entrar, perquè bueno, jo... és difícil inclús de pensar que hi hagi ganes d'entrar en aquest tipus de conflictes, no? Ens podríem fer un treball molt bonic paral·lelament. Crec que cada un, si respecta el que pots fer amb la seva professió, si és molt respectuós amb un mateix, pot oferir molt bones coses. La medicina convencional és molt necessària. No hem d'anar radicalment contra res ni contra el sistema, sinó ens hem d'apoyar perquè tenim molt bona medicina, i crec de la mateixa manera que a mi sempre mai m'agrada parlar de medicina alternativa perquè realment no ho és. Si ens entenguéssim, ens comuniquéssim més, podríem oferir molt més de suport als pacients, no?
Certament, òbviament el que ens dieu ho entenem perfectament, però també convindreu en nosaltres que s'ha venut molt de fum al voltant de medicina alternativa, i al final la gent també té un cert grau de sensibilització, no amb l'osteopatia concretament, però sí doncs amb coses que s'han venut com a medicina que en realitat no ho eren.
Sí, és veritat que hi ha moltes coses que han pogut fer molt de mal. Per més raó, jo crec que seria més interessant doncs oficialitzar i d'alguna manera totes aquestes formacions que tinguessin una... Doncs bé, la Unió Europea, doncs tenim un número d'hores que són molt necessàries per la formació d'osteopatia, doncs totes les formacions que no oficialment demostressin aquestes hores doncs no podrien estar homologades. Jo crec que en el fons té que ser fàcil de regularitzar això, no? Com tot, els intrusismes han pogut fer mal, gent pues, que s'ha dedicat a... Jo no vull pensar en mala fe, però sí que és veritat que moltes vegades aquesta informació no adequada doncs fa mal a professions de que realment no s'ho mereixen, no?
Què s'ha de ser per ser osteòpata?
Bueno, a Espanya, per fer aquest màster oficial, doncs necessiten ser fisioterapeuta o metge. Si no es pot fer una via, si no vens per aquesta via, fas un curs complementari per poder entrar-hi. I després estan les formacions més privades, amb hores on estan otorgades per la Unió Europea, que són 4.300 hores, són formacions de 6 anys, i que són formacions privades, són les vies més... que jo conec per fer l'osteopatia, no?
A altres països, als Estats Units, em sembla que està considerada medicina oficial, oi?
Sí. També el quiropràctic, i després també, bueno, França també està dins de la...
A França també?
A França està, l'osteopatia està homologada, ja fa poc, s'han quedat algunes facultats com homologades, i la formació doncs són aquestes 4.300 hores, 4.600 hores, doncs això, que són les que són necessàries per poder fer aquests 6 anys de patir.
Doncs ja ho saben, aquest dijous a les 7 de juliol, a les 7 de la tarda, a l'edifici Miramar, un donatiu per l'associació de 5 euros, aquesta conferència amb el títol L'origen de la malaltia, com buscar-lo a càrrec. Ara em permetreu una pregunta. Entenc que vol dir D.O., vol dir doctor osteòpata?
quan és la màxima diplomatura amb l'osteopatia? Quan acabes els 6 anys i fas una tesi, és la màxima titulació a nivell europeu de l'osteopatia.
D'acord.
El DEPO no, sí.
Ah, d'acord, com posa DEPO no, però no posa res, doncs aleshores era per fer simplement aquesta apreciació. Doncs amb el senyor Quim Vicent, que ens ha parlat, també una miqueta per treure ferro a això, perquè moltes vegades doncs podem tenir una certa sensibilitat sobre ui, però és que què ve per un osteo, què és un osteòpata? Doncs això, hem volgut també aclarir aquests conceptes més enllà dels altres que òbviament també són interessants i que es tractaran en la malaltia, que són especialment com la osteopatia pot ajudar doncs en el tractament de malalties i especialment en el càncer. Doctor osteòpata Quim Vicent, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostès.
Adéu, bon dia.
Bon dia.